RAC més 1 us ofereix La revolució sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
Alguns estudis apunten que entre l'1 i el 5% dels adults tenen inclinacions pedòfiles, és a dir, que senten atracció sexual cap a menors.
Aquesta dada surt d'enquestes que es van fer a Alemanya, Noruega i Finlàndia, i on es preguntava a homes si alguna vegada havien tingut pensaments o fantasies sexuals amb canalla o si havien participat en alguna activitat sexual amb menors.
A Catalunya no hi ha dades específiques sobre pedofília, tampoc hi ha serveis públics que previnguin els abusos sexuals infantils o que tractin psicològicament els pedòfils, com sí que es fa en altres països. Això tot i que a casa nostra, evidentment, també hi ha abusos sexuals infantils. Es calcula que un de cada cinc menors n'ha estat víctima, segons la Fundació Vicky Bernadet.
Avui volem parlar de quines causes té la pedofília, que no és el mateix que la pederàstia, i de com es pot tractar i prevenir perquè no acabi en un abús sexual cap a un nen o una nena. És el que reclama un pedòfil, que escoltarem en primera persona, i també el que fan en altres països per evitar les agressions a menors abans que es cometin.
Ens acompanya a l'estudi Patrícia Bosch, psicòloga especialista en abordatge de la violència sexual i trauma i secretària i portaveu de l'associació Àngel Blau, dedicada a la prevenció dels abusos sexuals. Patrícia, gràcies per ser avui amb nosaltres a la Revolució Sexual.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Àngel Blau treballa tant amb víctimes d'abusos com amb pedòfils i, de fet, ja hi vam parlar al capítol 82 del podcast que vam dedicar a la sexualitat després d'haver patit abusos sexuals. Després d'haver parlat amb les víctimes, avui volem tractar l'altra cara de la moneda, que és la prevenció de l'abús, el treball amb els pedòfils. Patrícia, comencem aclarint alguns conceptes. Què és pedofília i què és pederàstia? Perquè sovint aquests conceptes es confonen, però no és el mateix.
Exacte, no és en absolut el mateix. Pedofília és el concepte que fa referència a aquelles persones que presenten un impuls i preferència sexual cap a menors d'edat preadolescents, generalment menors de 13 anys. I pederàstia implica l'acte d'haver comès agressió sexual cap a un menor d'edat. Llavors, una persona pedòfila presenta aquesta inclinació sexual cap a menors, però no els ha fet cap mal. En canvi, una persona pederasta sí que ha agredit sexualment a un nen, a una nena o a un adolescent. Hem de diferenciar també entre pedofília i trastorn de pedofília. Com bé deia, la pedofília és aquesta inclinació sexual cap a menors d'edat i el trastorn de pedofília és quan la persona viu aquests desitjos sexuals com a irrefrenables o fins i tot ha passat a l'acció i, a més, aquests desitjos irrefrenables, que els sent com irrefrenables, i aquestes fantasies sexuals li estan causant un malestar molt, molt important o fins i tot problemes en l'esfera interpersonal.
I la pedofília o aquest trastorn de pedofília són malalties? Perquè hem buscat informació sobre aquest tema, n'hi ha poca també és veritat, però hi ha psicòlegs que la consideren fins i tot una orientació sexual.
El que està clar i per mi és molt, molt important, i és així, és a dir, sí que és veritat que hi ha professionals que ho consideren una orientació sexual, des del meu punt de vista i des de el posicionament d'Àngel Blau, no és una orientació sexual. No podem parlar de pedofilia com a orientació sexual. Per què? Bé, si és cert que poden haver aspectes que també es donen a l'orientació sexual quan parlem d'atracció o de desig sexual, però clar, en el moment que ho considerem una orientació sexual estaríem banalitzant o minimitzant el dany que això pot suposar cap a persones menors d'edat que mai, sota cap concepte, poden consentir a tenir relacions sexuals amb persones adultes. Llavors, en aquest cas, sempre estaríem parlant d'agressions sexuals a menors.
Però sí que hi ha també unes altres definicions que diuen que és un trastorn psiquiàtric. El que tu dius trastorn de pedofília sí que es considera un trastorn psiquiàtric?
Sí, segons el manual que seguim els psicòlegs, el que efectivament està considerat com un trastorn, per això parlem de trastorn de pedofília, però ho hem de diferenciar de la pedofília. Hi ha persones que conviuen amb la pedofília sense que això els hi suposi ni a l'eix ni al centre de la seva vida, no els hi suposa cap tipus de dificultat tampoc a nivell de poder-ho gestionar i no senten cap malestar al respecte.
Hi ha tants homes com dones pedòfils? Hi ha molts més homes que dones? Hi ha dades sobre això?
En aquest sentit, sí, he de dir que ens falta molta informació respecte a dones pedòfiles o dones abusadores. Hi ha molta xifra negra. Molts dels estudis ens indiquen estadística relacionada amb homes, i si és cert que els estudis el que ens diuen és la prevalència en l'home, però manquen moltes dades respecte a dones pedòfiles o dones abusadores.
Un d'aquests homes pedòfils és el Jaume, que ha accedit a donar el seu testimoni a la revolució sexual. Ho fa amb un nom fals i amb la veu distorsionada, perquè no vol que el reconeguin. Ell està convençut que s'ha de parlar obertament de la pedofilia per poder prevenir els abusos a menors, uns abusos que ell va arribar a cometre i pels quals ha complert condemna a la presó. Tot va començar quan era adolescent i es va adonar que sentia aquesta atracció per les nenes. L'escoltem.
Quan tenia aproximadament 16-17 anys, vaig començar-me a adonar que m'agradaven les noies, però d'una edat bastant inferior a la meva. Doncs de 11, 12, 13, entre 11 i 13. Al principi no hi vaig donar molta importància, però al cap de poc temps, fa de mal recordar, però poder dir 9, 20, sí que ja em vaig començar a preocupar, bueno, més que preocupar, angoixa, malestar, de que veia que realment m'agradaven les noies d'edats bastant inferiors a les meves, no? I jo veia que, clar, que això no era normal, però, esclar, en aquells temps mai vaig ser capaç de comentar-ho a ningú.
Patrícia, normalment a quina edat se n'adona un pedòfil que ho és? Pot ser a qualsevol edat? Normalment és a la joventut?
Normalment, la majoria de persones pedòfiles se n'adonen a partir de la pubertat. El que passa que també depèn de l'edat dels nens o nenes pels quals se sentin atrets. És a dir, si tu tens 14-15 anys i t'atrauen nenes de 13-14, aquí encara no hi ha prou recorregut com perquè se n'adonin que hi ha alguna cosa que no acaba d'encaixar. Llavors necessitem una mica més de recorregut a nivell d'edat, i és cap als 19-20 que llavors prenen consciència de que ens van creixent, però la persona, no?, per la qual senten aquesta atracció segueix mantenint aquella edat de 13-14. Uh-huh. És diferent quan ja se senten atrets per nens o nenes d'edat més petites, amb 7-8 anys. Si estem en aquest rang d'edat, sí que normalment és a la pubertat quan se n'adona bueno, que alguna cosa passa. També he d'esmentar un aspecte important. A vegades no és tan important l'edat del nen o nena, sinó l'aspecte físic a nivell de desenvolupament.
I és una tendència innata o pot ser que una persona desenvolupi la pedofilia en un moment donat de la seva vida?
Doncs no hi ha un consens en la comunitat científica sobre si es neix pedòfil o s'esdevé pedòfil. El que sí, des de la meva humil pràctica clínica acompanyant a persones que presenten pedofilia durant molts anys, el que sí puc dir és que és quelcom que els acompanya de per vida, que sol ser a la pubertat o adolescència quan prenen consciència d'aquesta inclinació sexual i que ocasiona en molts casos molt de malestar, molt d'ansietat, com deia el Jaume, i que si se'ls acompanya des d'un abordatge i un suport especialitzat, se'ls pot brindar eines perquè ho gestionin d'una manera saludable i, sobretot, s'eviti les possibilitats de que esdevinguin pederastes. Jo vull recordar que ser pedòfil no s'escull, però ser pederasta sí.
Al Jaume li va passar com a molts pedòfils, que va intentar satisfer els seus desitjos sexuals buscant material per internet, un material que és il·legal, on apareixen menors, i que ens diu que és molt, però molt fàcil d'aconseguir.
Vaig començar buscant imatges d'aquestes menors, no?, per internet. En principi buscava imatges, doncs, bueno, noies amb banyador o com fos, no? Però, esclar, el gran problema arriba quan amb aquestes imatges no tens prou, no, per satisfer aquest desig, i comences a buscar altre tipus de material, diguem-ne, no? Comences a buscar vídeos on interaccionin menors, la pilota va creixent, no? Arriba un moment que aquests vídeos tampoc, i ja busques altres materials, doncs, el que diu el material d'explotació sexual infantil, no? el que anomenem el Messi. Ja busques vídeos, doncs, on interactuen menors amb temes sexuals, no?
I et va ser difícil trobar aquest material d'explotació sexual infantil?
No, desgraciadament no. És extremadament, extremadament fàcil. És greu, però és fàcil. És molt, 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 molt fàcil.
Hem sentit ara que el Jaume parla de Messi, que és aquest material d'explotació sexual infantil, el que s'anomena popularment i de forma errònia pornografia infantil, I el següent pas, quan ja no tenia prou amb això, va ser entrar a xats amb menors.
Ja em vaig connectar amb xats, no? Amb xats aquests que tant pots parlar textualment com a través de webcam, però sí que és veritat que és al·lucinant la quantitat de menors que et trobes en aquests xats i que tot i veure que ets una persona adulta, doncs arriben a interactuar amb tu, no? És, la culpa és nostra, no? Perquè jo com a persona adulta he de ser capaç de dir això no està bé i passar pàgina, no? Però el problema del pedòfil que arriba un moment que també, entre cometes, normalitzes les teves accions, no? En el meu cas, en aquella època, el que jo feia, sabia que estava mal fet, naturalment que ho sabia, però arribes a normalitzar-ho tant, la meva forma de veure de llavores, el no amenaçar, no? El no obligar a ningú a fer res que no volgués, no? Doncs clar, ho normalitzes. Dius, bueno, si aquesta persona està disposada a fer el que jo necessito a nivell de sexual, doncs endavant, no?
Clar, Patrícia, ens diu el Jaume això, no? Que ell no estava obligant a ningú. És habitual que els pedòfils pensin que consumir material d'explotació sexual infantil és menys greu que abusar d'un menor amb contacte físic, tot i que realment per fer aquest material hi ha hagut d'haver abusos a menors.
Sí, és habitual, però en aquest cas volia especificar algunes qüestions perquè sí que amb el Jaume ens estem trobant, doncs, pel que explica, amb una persona que presenta pedofilia, però en el moment en què està en aquests xats ja està cometent actes que denominem com a grooming online, que són accions per anar-se guanyant, sí, la confiança de menors i accions que estan preparant el terreny per passar a la pederàstia pura i dura, sí? Llavors, en el cas de Jaume, parlaríem d'una persona pedòfila i pederasta. Llavors, dit això, quan una persona consumeix Messi, ja s'ha convertit en un pederasta. El consum de Messi és el consum d'abusos i agressions sexuals a menors reals gravats. Llavors, una de les bases, no, en l'abordatge tant de la pedofilia com de la pederàstia és el treball en l'empatia i també el de les distorsions cognitives i els mecanismes de defensa. En aquest sentit, els consumidors de Messi acostumen a presentar distorsions cognitives, més mecanismes de defensa, negant el dany o minimitzant el dany, ja que et poden dir que ells mai van tocar físicament aquell nen o nena, poden parlar d'interaccions o relacions sexuals, però hem de tenir molt, molt clar que la menor no està entenent què és el que està passant. Òbviament està sent agredit i està sent abusat sexualment i que és la persona adulta la que ha de tenir les eines per dir que no, que no passaré aquesta barrera, que no vull fer mal, no? A nens i nenes, i per això se'ls ha d'acompanyar perquè gestionin aquesta inclinació d'una manera saludable i evitar noves víctimes, evitar que esdevinguin pederastes. Però em semblava interessant el cas d'en Jaume perquè ens trobem amb una persona pedòfila, però a més pederasta, i que ha comès accions de grooming online preparant-se el terreny, sí, abans d'actuar com a pederasta.
I efectivament el Jaume va quedar amb un menor, va cometre el delicte i el van acabar detenint.
Vaig arribar a contactar amb un menor a través d'un xat d'aquests, no? On ens veiem per webcam. I bueno, el poder d'engany o d'embaucament, no? A un menor per part del pedòfil, el poder que pots tenir arribar a convèncer, no? Una persona menor per quedar. Vam quedar, no vull entrar en detall perquè tampoc crec que sigui oportú, i naturalment els pares d'aquest menor van veure una sèrie de whatsapps, no? I ho van denunciar, com és lògic, i els mateixos Mossos em van parar una trampa i és quan em van detenir, no?
Patrícia, se sap quants pedòfils acaben delinquint i abusant de menors? Quin percentatge? Suposo que no hi ha dades, no?
Dades exactes, en aquest cas, de persones pedòfiles que acaben delinquint, no te les sé donar, però sí em sembla interessant destacar un estudi respecte a la prevalença de la pedofilia. És un estudi recent que es va portar a terme el mes de novembre just de l'any passat, del 2023, a Austràlia, la Universitat de Nova Gales, junt amb d'altres partners. I fixeu-vos, la mostra sobre la que van treballar era una mostra de 1.945 homes australians entre 18 i 65 anys, i els resultats van ser els següents, que són bastant flagrants. Van trobar que un de cada sis homes va informar de tenir sentiments sexuals cap a menors i un de cada 10 homes havia ja abusat sexualment de menors. Llavors, Són dades que la veritat és que, bueno, que les xifres parlen i que és necessari que puguem fer alguna cosa a nivell de prevenció de la pederàstia. Podem-nos dirigir a l'arrel del fenomen, i l'arrel del fenomen és precisament acompanyar a les persones pedòfiles perquè no passin a l'acció, i també a les persones pederastes per evitar que ho tornin a fer, que reincideixin en el delicte.
I per què no es recullen aquestes dades de pedofília aquí? Perquè entenc que de pederàstia sí que en podem tenir, si les traiem doncs, de la gent que ha delinquit i, per tant, que ha complert condemna, però de pedofília, per què no en tenim? Per què aquesta reticència?
Doncs precisament perquè la pedofília està molt estigmatitzada. Moltes vegades es tracta, com bé dèiem al principi, és a dir, la pedofília ja es tracta de pederàstia, i en aquest sentit a les persones que presenten pedofília els genera molta, molta por verbalitzar i trencar el silenci dient que el que els passa i demanant ajuda. És quelcom que està molt estigmatitzat i també criminalitzat. Es pensen que ja és delicte el fet de presentar aquesta inclinació, i hem de deixar molt clar que presentar aquesta inclinació no és delicte, que el que és delicte és no gestionar-la adequadament i passar l'acció i fer mal. També hi ha una manca, sí, de sensibilització amb el tema, i hi ha una manca de dispositius als quals dirigir-se per poder demanar aquesta ajuda i per poder parlar, no?, obertament de la seva pedofília afavorint que siguin acompanyats degudament.
Precisament el Jaume és un d'aquests casos que mai no havia demanat ajuda psicològica per la seva pedofília, primer perquè és un tema que no s'acostuma a parlar, el que dèiem, almenys en la nostra societat, i segon perquè no sabia quina porta havia de trucar. Una vegada va complir condemna per l'acte pederasta, sí que va demanar ajut, però es va trobar això que dèiem ara, que és que cap servei públic estava preparat per atendre'l.
Quan em van deixar en llibertat provisional, naturalment de seguida vaig posar en mans de professionals. En el meu cas vaig anar a veure primerament la doctora de capçalera, i en el moment d'explicar-li el cas em va atendre superbé, molt correcte, això sí, no puc pas dir el contrari, però no sabia què fer. I em va citar pel dia següent amb la treballadora social del CAP. La treballadora social, ella mateixa em va dir que no sabia com poder-me ajudar, i em va citar per al cap d'uns dies amb la psiquiatra de l'hospital, no?, de la ciutat on resideixo. Jo, a banda, ja havia demanat cita amb un psiquiatre que m'han aconsellat de Barcelona per privat, i bueno, abans de tenir la visita amb el psiquiatre, em vaig visitar amb la psiquiatra aquesta de l'hospital, i em va sorprendre el primer que em va preguntar si tenia problemes d'alcoholisme, si tenia problemes de drogadicció, si tenia problemes de salut mental, no? Si era problemes d'esquizofrènia o altres històries, i naturalment li vaig dir que no, que el problema que tenia és que sentia atracció pels menors, que no podia evitar-ho i que estava clar que necessitava algun tipus d'ajuda. Al comentar-li que ja tenia hora de manar de musiqueta per privat, em va dir que anés per privat perquè per públic no existia cap tipus de servei, no?, que em pogués ajudar.
Finalment, per la via privada, el Jaume va poder fer aquest treball psicològic que necessitava, va parlar obertament de la seva pedofília i va trobar eines per fer-hi front, i des de llavors no ha tornat a delinquir. I ell explica com l'ha ajudat aquest treball psicològic i què hauria canviat si l'hagués rebut a temps.
Jo crec que el més important és poder trencar amb aquest silenci. El ser capaç de dir soc pedòfil o ser capaç de vaig ser víctima d'abús quan era petit. Jo crec que amb això ja és un gran pas. I a partir d'aquí treballar, per exemple, en el meu cas, jo de petit em considerava, i era, realment ho era, una persona extremadament tímida, extremadament introvertida, incapaps d'establir noves relacions socials, em costava moltíssim, no? I per allà on estava sempre passava desapercebut, semblava que no hi fos. I a poc a poc anar descobrint l'autèntic Jaume, no? Veure que realment no sóc tan tímid, que realment puc ser capaç d'establir noves relacions i d'omplir-me coses bones al dia a dia, omplir-te de coses bones per evitar el màxim possible de sortir del camí que s'ha de seguir, no? I tenir clar que sempre he de tenir l'estat d'alerta engegat, no? Per no tornar mai a fer un pas enrere. Perquè, i el que dic ara també, molta gent que m'escolti dirà aquest és un fill de puta i encara va de víctima, no? Però t'ho dic, ho dic amb el cor a la mà, Anna, i pot sonar molt excusa, però és la puta veritat, de que tant de bo, hi hagués una puta vacuna que em tragués aquesta atracció pels menors, perquè naturalment que jo no ho he escollit, i no sé d'on collons ve. Ho he preguntat moltíssimes vegades, si és una cosa genètica, si és una cosa que s'hereda, si poder, quan tenia una edat de 2-3 anys, vaig rebre abusos i no en tinc record, i això m'ha portat a ser pedòfil, no en tinc ni idea. El que tinc claríssim és que a dia d'avui, desgraciadament, encara tinc aquesta atracció, no? I què he d'aprendre a viure amb ella?
Què et sembla, Patrícia, això que m'has escoltat? Tu tens resposta a aquesta pregunta que es fa el Jaume, que diu que d'on ve la pedofília, si és una cosa genètica?
No la tinc, no la tinc. Però el malestar transmet, no? A partir del seu testimoni, clar, és quelcom que s'hi ha observat en molts casos que jo he atès, que he acompanyat i que des de l'associació també m'ha acompanyat i que efectivament és així, és a dir, és quelcom que no escullen, que no volen, que fa en moltes ocasions doncs, que sentin molta vergonya, molta por i que s'aïllin i que se sentin molt i molt sols. Llavors, des d'aquest aïllament, des d'aquesta solitud, des d'aquest malestar, la veritat és que es crea el caldo, no? de cultiu idoni perquè augmentin les probabilitats doncs, de passar l'acció i de cometre una relació sexual cap a un o una menor. Llavors, és clau que hi hagi espais professionals especialitzats que puguin oferir eines que els puguin acompanyar degudament perquè aprenguin a gestionar això que és la pedofilia i que el Jaume diu, ostres, he d'aprendre a conviure amb ella, efectivament. Han de poder aprendre a conviure amb ella perquè sí que els acompanyarà al llarg de tota la seva vida. El que passa que hem de tractar de que deixi de ser el centre, no? O l'eix sobre el qual gira, no? Tota la seva identitat, tota la seva sociabilitat, tota la part també, no? De trobada amb l'altre i que puguin incloure, introduir altres fonts de satisfacció vital, social, sexual, saludables i que, per tant, doncs, puguin tenir una vida plena allunyada de la possibilitat de cometre una agressió sexual.
L'any 2016 TV3 va emetre un documental que en el seu moment va ser molt trencador i encara ho és ara. Es diu M'atrauen els nens, es pot recuperar al web del 3CAT i és una reflexió sobre els abusos sexuals a menors a través del testimoni de víctimes, pedòfils i pedrastes. De fet, arran d'aquest documental, Àngel Blau va arribar a Catalunya i veure'l també va animar el Jaume a demanar ajuda psicològica. I per què? Doncs perquè mostrava que en altres països sí que es fa teràpia psicològica als pedòfils. A Alemanya, per exemple, aquesta teràpia s'anunciava a la televisió pública i es fan grups de pedòfils tipus Alcohòlics Anònims, on doncs, es comparteixen els testimonis de cadascú. El psicoterapeuta Klaas de Boer, responsable del programa No vull ser un abusador, explicava en aquest documental els resultats que van obtenir a Hannover.
La nostra experiència aquí a Hannover ens mostra que hem aconseguit reduir clarament l'ús de pornografia infantil. Molts pacients aconsegueixen prescindir-ne completament. I pel que fa a les agressions sexuals, la meva experiència és que, durant la teràpia, no n'hi ha hagut cap de nova.
Patrícia, la feina d'Àngel Blau a Catalunya es va inspirar en això, oi?
Efectivament, efectivament. Nosaltres tenim el que és Àngel Blau a França, funciona des de fa més de 20 anys i és la Tifa Benari, la persona que va fundar l'associació i junt amb un grup de col·legues doncs, vam decidir replicar Àngel Blau aquí i en el desembre del 2019 doncs, vam començar a funcionar com una associació que treballa per prevenir la violència sexual infantil des de l'arrel. Llavors, en l'eix de la nostra acció està el que no hi hagin més víctimes de violència sexual infantil i oferim atenció tant a persones que han patit aquesta violència com a persones que l'han perpetrada amb la intenció de que no ho tornin a fer i a persones que presenten pedofília i que no volen passar a l'acció.
Clar, sobte aquest tall que hem escoltat del documental perquè diu que precisament quan es feia treball preventiu, durant aquest treball preventiu no hi va haver cap agressió sexual nova a menors. Però en canvi hem de dir que preparant aquest capítol, intentant contactar amb associacions i especialistes per tenir xifres de pedofília a Espanya, han estat en algunes ocasions molt taxatius dient-nos que ells no parlen d'agressors sexuals. Han esquivat la pregunta com si en aquest capítol busquéssim blanquejar la pedofília, que no és el cas. Per què hi ha aquesta visió de no voler parlar amb pedòfils per solucionar el problema i quina és la solució si no es parla obertament de pedofília?
Clar, jo no sé quin és el motiu per no parlar-ne, però el que tinc clar és que l'única manera de revertir les xifres de victimització sexual infantil és poder-nos dirigir a l'arrel del problema i l'arrel del problema, efectivament, és la pedofília, I també ho és la pederàstia, és a dir, persones que hi han com és aquesta acció i que hem de prevenir que ho tornin a fer. Per Àngel Blau és fonamental que no hi hagin més víctimes. Llavors, l'objectiu d'acompanyar aquestes persones precisament és evitar que hi hagi nova victimització. No concebo una altra manera, és a dir, és fonamental i és clau que seguim empoderant els nens i nenes, que els ensenyem a posar límits, que els ensenyem a dir que no, però és que és clau que també empoderem adults i els ensenyem a dir que no, a passar a l'acció, perquè en última instància sempre és l'adult el responsable d'aquest no.
Clar, està clar que la prevenció de la pederàstia parlant amb els pedòfils és una via de prevenció, però no sé si m'ha explicat que la pederàstia no sempre ve de la pedofilia, és a dir, que no tots els pederastes són pedòfils, de la mateixa manera que hem explicat que no tots els pedòfils són pederastes.
Exacte. Aquesta també és una dada important, igual que deia, no? Que no tots els pedòfils són pederastes. També és cert que hi ha persones pederastes que no presenten pedofilia. No existeix, és important també que transmeti que no existeix un perfil únic d'agressor sexual de menors, que sempre han d'anar al cas per cas. En aquells casos on, a més, no presenten pedofília, però sí han agredit algun nen o alguna nena a nivell sexual, hem de fer, no?, la valoració del cas, l'anàlisi i entendre una mica què és el que hi ha darrere. Poden haver diferents motius, des de, ho dic així, no sé si s'entendrà, però com una relació malentesa i absolutament disfuncional d'amor cap al fill o filla, també pot haver violència vicària, poden haver objectius lucratius de guanyar diners, etc. Però, efectivament, no tots els pederastes presenten pedofília.
Una de les potes més importants d'aquest treball psicològic amb els pedòfils són els grups de paraula d'Àngel Blau, unes trobades inspirades, com dèiem, en aquestes que es fan a Alemanya entre víctimes d'abusos sexuals, pedòfils i pederastes, que serveixen perquè uns i altres puguin compartir aquesta experiència traumàtica i perquè les víctimes puguin parlar cara a cara amb els abusadors. De fet, aquestes experiències, aquests grups de paraula són tan reveladors que el Jaume assegura que després d'haver-hi participat té molt clar que no reincidirà.
A dia d'avui ho tinc claríssim perquè estic vivint dia a dia les conseqüències que estan patint les víctimes, no? A través de l'associació on estic, d'Àngel Blau, el donar el meu testimoni o el que en diuen els grups de paraules, no? Amb les xerrades que fem, l'escoltar el testimoni de les víctimes és molt bèstia, és molt bèstia. I veure que després de tants i tants i tants anys, no? que van rebre l'abús, i que a dia d'avui encara estan pagant les conseqüències. El grup de paraules, la veritat és que és un espai que és increïble, no? on ens ajuntem persones que han estat víctimes d'abús quan eren menors, i també ens ajuntem tant pedòfils com pederastes, on donem el nostre testimoni. No? I la veritat és que és molt màgic les similituds que tenim, no? entre nosaltres, tant víctimes com pedòfils, no? Aquests sentiments de ràbia, de culpabilitat, que clar, naturalment nosaltres que ens hem de sentir culpables, no? Però que les víctimes se sentin culpables dels seus abusos també és molt fort, no? I el fet de poder donar el nostre testimoni ajuda molt a les víctimes a sortir d'aquest sentiment de culpa, de poder obtenir respostes que no van poder obtenir de les persones que les van abusar, no? Això són coses que m'han comentat víctimes després del grup de paraules, eh? El fet de poder mig entendre, no?, el perquè de la pedofília, i el poder sentir el testimoni d'elles, no? I quan acaben aquestes sessions, no?, que et pugui venir una víctima i donar les gràcies, no?, per poder-te haver escoltat i poder-te haver preguntat. I a l'igual per part nostra, eh? El simple fet de poder compartir un espai i que vulguin seure al teu costat, ajuda, la veritat és que ajuda.
I per acabar, el Jaume respon als que reclamen mesures com la castració química o la pena de mort per als abusadors. Assegura que no és la solució perquè sempre hi haurà més pedòfils.
Jo suposo que si ara demà em connectés al Twitter, que no ho faré pas, o a la web de RAC1 on sigui, suposo que veuré comentaris de que el pengin a la forca al mig de la plaça del poble, que el castrin, la solució són unes tisores... Ho sento molt, però no és la solució. Ni presó permanent tampoc és la solució. Perquè tant de bo hi hagués una medicació, una vacuna, que em traies aquestes putes fantasies que em venen de tant en tant a la ment i m'ataquen, tant de bo existís, perquè, no, ja dic, és que per mi és una gran merda viure amb això. Tant de bo ho pogués fer-ho desaparèixer, perquè a mi no m'agrada, vull dir, no ho vull per mi això. Jo no ho vull a la meva vida, però és que no ho puc fer-hi més. i encara que em tallessin amb rodó els genitals, el cervell el segueixo tenint. I algú dirà que li arrenquin el cervell també, però vindran altres pedòfils darrere meu. Vull dir, mentre no es treballi, a mi em poden penjar al mig de la plaça del poble, però estic segur que hi ha jovent de 15 i 16 anys que ja estan consumint aquest material, Messi. I si no es treballa amb ells, hi ha molts números que siguin futurs pederastes. O es treballa i es posa el tema sobre la taula i es busquen, diguem-ne, solucions o simplement parlar-ne i que la gent sigui capaç de demanar ajuda abans de passar a l'altre cantó.
Patrícia, què et sembla? La castració química no seria la solució, com deia el Jaume?
Sí, jo d'entrada prefereixo denominar-ho d'altra manera, més que castració química. Sí, parlaria de tractament farmacològic especialitzat i he de dir, a més, que no totes les persones reuneixen els requisits per poder accedir a aquest tipus de tractament, algo que no serveix per tothom i, efectivament, no és la solució. En alguns casos pot funcionar i pot anar bé, però s'ha d'anar molt, molt més enllà i s'han d'oferir el que Jaume planteja a nivell d'espais, de professionals, de serveis, de suport, d'escolta, però també com a societat hem de poder fer un canvi i entendre que és quelcom que ens acompanya, que convivim entre persones pedòfiles i segur que convivim per estadística entre persones pederastes i que és entre tots i totes el que hem de poder activar per revertir aquestes xifres de victimització sexual infantil.
Avui hem escoltat el testimoni del Jaume sobre com prevenir la pedofília i també n'hem parlat amb Patrícia Bosch, psicòloga especialista en abordatge de la violència sexual i trauma i secretària i portaveu de l'associació Àngel Blau dedicada a la prevenció dels abusos sexuals. Gràcies, Patrícia, per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
RAC+1 us ha ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.